Els viatges intergalàctics van començar a popularitzar-se quan els resultats de les eleccions van començar a desencantar tothom. Ni tan sols els ciutadans que havien votat els suposats guanyadors n'estaven contents. Hi havia un tuf d'estafa i la sensació que passar per les urnes era només una pantomima perquè ningú s'adonés que ja hi havia una dictadura. Però després de visitar diferents planetes i descobrir règims polítics de tota mena, amb els seus pros i contres, la majoria de viatgers van tornar a casa. Perquè al final, més val boig conegut que savi per conèixer.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Úrsula K. Le Guin és una de les grans autores de ciència-ficció i fantasia, així com una insígnia del feminisme en uns anys en què eren poques les que exercien aquesta reivindicació. L'encarregada de portar els textos de l'autora als lectors catalans ha estat l'editorial Raig Verd, que s'ha guanyat el fandom amb unes traduccions cuidades i unes edicions precioses. Avui descobrim Raig Verd amb la seva fundadora i editora, Laura Huerga. També parlarem d'altres projectes d'èxit, com l'editorial de Jocs de Taules o Zombi Paella, que acaba de complir 4 anys, tot i que en fa 7 ja que el seu creador, Enric Aguilar, va treure el seu primer joc, La Fallera Calavera. Farem balanç d'aquesta trajectòria amb ell mateix. Per contra, hem de lamentar el tancament del parc temàtic de terror Horrorland, una notícia que ha colpit els amants del gènere. Parlarem d'aquesta decisió amb el seu codirector, David Moreno, i aprofitant que fa uns dies es va anunciar la publicació de relats de Conan de Howard al català, en Carlos Climent ens acostarà als videojocs inspirats en aquestes creacions. És el que donarà de si el 24è Quimèric d'aquesta 5a temporada, que fem possible amb el Sergi Cubero a les vies de so i l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció.
Notícies del Fantàstic.
Avui comencem el Quimèric parlant de l'editorial de jocs Zombi Paella, que ara compleix just 4 anys. 4 anys oficialment, 4 anys com a editorial, però el seu naixement es remunta al 2014, quan el seu creador, l'Enric Aguilar, va publicar el joc de cartes La Fallera Calavera. L'Enric, que és comunicador audiovisual, va treure un joc que anava d'una fallera que era zombi, que estava molt enfadada i que l'única manera de calmar-la era fer-li una bona paella. Era un joc, doncs, que barrejava els diferents conceptes de la cultura valenciana amb molt d'humor i amb aquest toc del fantàstic tan necessari. Ell el va fer mentre treballava de redactor en una empresa de comunicació, el va finançar amb un Verkami, però la sorpresa va ser l'èxit, no?, de l'acollida. La primera edició del joc ja va tenir 1.500 unitats. Aguilar ens ha explicat com va anar creixent aquest projecte després d'aquesta primera edició.
A poc vaig anar venent-lo a botiguetes, a petit comerç, i ho feia més que res com a hobby, no tenia cap intenció d'ànim de lucre, però bueno, a poc vaig anar arreplegant alguns diners i el que vaig fer va ser reinvertir-ho en una segona edició, una reimpressió del joc, i aleshores, bueno, vaig anar venent, i ja va començar a fer-se més gran la cosa. L'any següent vaig publicar un llibre basat en el joc també, i després una segona part del llibre. I bé, durant tot aquest temps jo anava combinant la distribució d'aquests jocs amb la meva feina d'assalariat en el món de la comunicació. I bé, jo treballava 8 hores i aleshores els diners que guanyava amb els jocs pues els anava guardant per a reinvertir-los sense assignar-me un sou ni res. Fins que van passar 3 anys d'aquesta situació i va arribar un punt que vaig veure que estava ja més guanyant més diners amb els jocs que amb el meu salari en el món de la comunicació. Així que vaig decidir... Bueno, estava molt agobiat també perquè tenia molta feina entre les dues coses i vaig decidir demanar una reducció de jornada en la meva feina de redactora a la televisió. No me la van concedir, em van dir que no em donaven la reducció de jornada, així que vaig decidir llançar-me a la piscina i finalment, després de 3 anys, dedicar-me en exclusiva als jocs de taula. Això va ser el 2017, quan vaig començar a dedicar-me en exclusiva a Zombi Paella, que és la meva editorial de jocs de taula, i a partir d'aquí, com que vaig passar a dedicar-li 2 o 3 hores al dia, a dedicar-li 8 hores cada dia, doncs el negoci va créixer molt més, vam ser capaços de treure nous jocs, Van professionalitzar tota l'estructura, van buscar un operador logístic, un magatzem on podíem emmagatzemar els jocs i finalment l'any passat vaig contractar el meu primer treballador perquè ja tenia molta feina i això ens ha possibilitat continuar creixent, traient nous jocs cada any, que és la intenció.
Molts voldrien o voldríem tenir una trajectòria exitosa com aquesta, però quina ha estat la clau de l'èxit?
El primer és que nosaltres mai ens hem endeutat, per tant mai hem tingut un deute amb el banc i això ens ha permès tindre una solidesa financera. És perquè vam començar amb un micromecenatge i van ser els únics diners que vam necessitar al principi i ens els van donar xicotets mecenes. En segon lloc, tenim una estructura de costos fixos molt baixos. Nosaltres no tenim cap local, jo només pago una taula en un coworking, el meu treballador treballa a casa perquè va començar justament ara fa un any amb el tema de la pandèmia. I després tenim molts costos variables, és a dir, costos d'enviament de tots els productes que només augmenten quan augmenta també la venda. També tenim un producte molt diferenciat, que són jocs amb una estètica molt gòtica, basada un poquet en el cinema de Tim Burton. Els jocs tenen una personalitat molt forta i connecten molt bé amb el públic, especialment amb el públic valencià. Són jocs que estan tots en valencià o en català, com vulgueu, i d'aquesta manera també ens hem aconseguit diferenciar.
També és cert que ha tingut un suport familiar des del principi, ell ho admetia, que l'han ajudat molt amb aquesta tasca, sobretot en temes logístics, per no parlar de l'esforç de compaginar aquest projecte amb la feina al principi. Ara, en plena pandèmia, sembla que se'n van sortint.
La pandèmia ens ha afectat, però tampoc ens podem queixar, perquè l'any passat va ser un any molt bo per nosaltres, tot i la pandèmia. Creiem que la pandèmia ha fet que la gent valore més els jocs de taula, que la gent passi més hores en casa i, per tant, hagi de buscar formes d'entreteniment que potser havia abandonat, com són els jocs de taula. A més, els jocs de taula ajuden a desenganxar-se de les pantalles, per tant, és un bon moment per acostar-se als jocs de taula en un moment en què estem molt digitalitzats i que passem moltes hores davant d'una pantalla. I finalment sí que evidentment hi ha molta incertesa, estem preocupats perquè quan nosaltres sobretot venem a través de botigues físiques i veiem doncs, com les botigues físiques estan patint molt restriccions, per tant el patiment dels nostres clients que són les botigues físiques és també el nostre patiment, no? Aleshores sí que esperem que la situació pugui millorar i que a poc tant el xicotet comerç com les grans superfícies puguen anar obrint, la gent pugui anar amb normalitat a comprar i que, per tant, el consum també es recupere.
Amb tot, encara l'any amb incertesa, però amb cert optimisme, perquè no són els sectors més afectats per la pandèmia. El parc de terror Horrorland deixa la seva activitat 2 anys i mig després d'obrir les seves portes al polígon de l'antiga central tèrmica de Cercs, al Berguedà. En les seves diferents edicions de Halloween i també de Nadal han sumat més de 40.000 visitants i han donat feina també a 170 persones. La decisió arriba després que l'octubre passat es veiessin obligats a suspendre una edició que ja havien adaptat al context de pandèmia. David Moreno, director d'Horrorland, benvingut al Quimèric.
Hola, què tal, com esteu?
Per què heu pres aquesta decisió de tancar? No teniu esperança de poder fer alguna altra edició extraordinària, per exemple, a l'estiu, per salvar els mobles?
Doncs mira, la veritat és que al final tot és un cúmul de factors que fan que acabis prenent aquesta decisió, perquè al final, si no, la bola es pot anar fent gran, fins que aquesta pròpia bola t'aplasti, no? Estem en una situació, nosaltres doncs, hem fet un projecte que, com tu deies, al Berguedà, doncs, hem invertit una milionada de diners nostres, sense cap mena d'ajuda ni subvenció pública. Tot ha sigut arrel doncs, de les entrades que hem venut, de la confiança que han demostrat els nostres seguidors en tots els projectes que fem, i a partir d'aquí s'ha pogut crear un Horrorland 2018, una edició espectacular, i el 2019 superant totes les expectatives. El premi ha sigut considerat el millor Scream Park d'Europa, les dues edicions que porta. Al sud d'Europa som els únics, però tot el que és el nord d'Europa n'hi ha centenars. No? Llavors, ha sigut un projecte que ha donat moltíssim a tota la comarca, sobretot doncs, a hostaleria, a restauració, als comerços d'allà, perquè nosaltres el que fem és moure moltíssim turisme a nivell internacional en una època que, diguéssim, que acaben els bolets i encara no ha començat la neu. Llavors, nosaltres omplim aquest forat amb aquest espectacle. Què ha passat a Horrorland 2020? Nosaltres comencem a treballar al febrer, tot el que és les obres i de cara a les novetats que volíem oferir l'any 2020, i al març doncs ens confinen. Nosaltres podem tornar a Horrorland el mes de juny. El mes de juny tenim una reunió amb el Lluís Vall, que és el president de l'Agència del Desenvolupament del Berguedà. L'Agència del Desenvolupament del Berguedà és l'encarregada de gestionar els lloguers de les naus d'aquest polígon on es desenvolupa aquesta activitat. Nosaltres li demanem que necessitem ajuda de les institucions per poder portar a terme aquest projecte, perquè lògicament estàvem en una situació en plena pandèmia que no sabríem si aquesta activitat es podria dur a terme o no. Estem veient que durant l'estiu els parcs temàtics estan obrint amb un aforament molt més reduït, i nosaltres fem un càlcul que si l'agència es compromet a fer-nos una condonació i nosaltres obrim al lloc dels 18 dies només 6 amb un 50% d'aforament, és a dir, 3 dies dels 18, que seria una temporada normal, el que passa que ho dividim en 6 pel tema d'aforament, nosaltres creiem que podem fer una inversió amb aquestes entrades, podem fer tots els protocols que se'ns demanen a crear un sistema de reserves nou que permeti al grup bombolla, adaptar totes les cues a les noves distàncies de seguretat, gels hidroalcohòlics, tot el tema de protecció dels actors amb mascarilles personalitzades, etc. Bé, tot el que comporta la pandèmia, no? I creiem que obrint aquests 6 dies al 50%, si l'agència ens fa el favor de fer-nos aquesta condonació, nosaltres podem. Ells es comprometen, ens donen l'impuls, inclús s'arriba a parlar de que ens mirarien d'ajudar amb una subvenció perquè no tinguéssim tant risc, perquè tampoc sabíem si vendríem aquestes entrades i el públic estaria disposat a això. Però va ser un bri d'esperança perquè no deixàvem a la comarca sense aquest esdeveniment que tanta gent mou allà i que a la vegada tanta felicitat doncs promou a la zona, no? Nosaltres ens diem, bueno, ens lliguem la manta al cap, ens tirem al ruedo, no? I amb tota la sorpresa de que té una acollida brutal, es venen totes les entrades que teníem per aquests dies, i creem una llista d'espera perquè si algú del teu grup doncs ha donat positiu amb coronavirus, doncs la persona que havia la llista d'entrada pot adquirir les entrades que aquest grup doncs havia deixat. A escàs una setmana d'obrir, el Procicat dicta que qualsevol esdeveniment cultural, parc temàtic, espectacle, no pot fer la seva activitat perquè la pandèmia havia empitjorat. Llavors, això a nosaltres ens agafa una setmana just abans d'obrir, amb tota la inversió feta per poder obrir, amb tota la gent formant-se en aquell moment. Me'n recordo que estava en una conferència de Zoom quan va sortir la notícia, i clar, ens veiem que ens tanquen al parc amb tota una inversió prèvia que nosaltres havíem fet. Uh-huh. A tot això, a nosaltres se'ns va seguir cobrant els mesos de març, abril, maig i juny, i nosaltres quan vam fer aquesta reunió se'ns va dir que no se'ns cobrarien i que aquests diners se'ns retornarien del març 2020 a juny 2020, tot això que havíem pagat, i que se'ns faria la condonació fins al març del següent any. Nosaltres, quan passa tot això, lògicament hem de retornar els diners de totes les entrades. El primer que fem és retornar al públic totes les entrades amb les despeses que això comporta per la pròpia empresa, no? Perquè tots els gastos de gestió al final els assumeixes tu, totes les pèrdues de tot el que has comprat, de tota la formació, etc. I quan nosaltres demanem a l'agència que se'ns retornin aquests diners nostres que havíem arribat a aquest pacte, se'ns comencen a tirar pilotes fora i ningú sap res. Arriba un moment que hem de prendre una decisió i dir, escolta, què fem? En aquell moment també se'ns va comunicar uns dies abans que al final la condonació només seria efectiva fins al desembre, fins al març. Teníem 2 mesos per decidir què havíem de fer. O apostar per intentar seguir allà i confiar en que la institució pública ens tornaria els diners i poder assumir les pèrdues que havia generat aquest 2020, o dir, escolta, pleguem ara, que és el moment, abans de que això s'engresqui més, la bola es faci més gran i realment no estem notant el suport ni que ens cuiden com creiem que ens mereixem en un projecte que una agència que vetlla pel turisme i per l'emprenedoria, que és precisament el que fem nosaltres, i no ens està recolzant, què estem fent aquí, no? Llavors, nosaltres en aquest moment doncs prenem la dura decisió de tenir que desmuntar tot allò, tenir que desmuntar tota una part artística que has estat treballant durant anys dia tras dia, que cosa que veies que potser t'havies trigat una setmana a fer-ho amb les teves pròpies mans, en 10 minuts ja estava a terra. Vam emportar-nos tot el que per nosaltres era de valor i les dues parts ja ens ho hem repartit, i lògicament doncs totes les parets o coses que ens hagués agradat endur-nos però que per qüestió de temps i de pressupost doncs no hem pogut, doncs han quedat allà. ahir surt una notícia amb unes fotos del desmuntatge d'Horro Blanc, que clar, lògicament fa que això, que hi hagi com una imatge de que és una cosa com en runes i que ho hem deixat tot en mal estat. Però és que lògicament nosaltres al final vam enviar uns burofax a l'agència i per això encara no havíem comunicat res a premsa, perquè nosaltres estem en un tràmit burocràtic esperant que la pròpia agència ens contesti a l'últim burofax que li hem fet, on nosaltres proposem que es quedin els diners que ens deuen i que amb aquests diners acabin de netejar les naus. Aquestes naus sembla que haguessin estat unes naus de primera línia, unes naus com les que veieu quan heu vingut a Horrorland. Aquestes naus eren naus que no tenien ni escomeses elèctriques, moltes d'elles amb goteres, inclús amb forats a les parets. O sigui, bueno, aquest polígon realment hi havien tres o quatre empreses que tenien doncs, unes naus allà llogades. Algunes d'elles també al final van acabar marxant. Nosaltres hem fet allà una inversió de 3 milions d'euros. Ningú ens ha donat el seu suport, ni ningú ens ha donat cap mena de el seu suport, vull dir, que les administracions, a nivell diners. O sigui, tot el que s'ha fet a Horrorland ha sigut per part nostra i també doncs, agrair al Jesús Calderer, que ha sigut el polític, que és l'alcalde de Cercs, que aquesta persona sí que ha estat amb nosaltres en tot moment als nivells que ell pot, no? A nivell de suport i de gestions, de dir, escolta, Jesús, fota'ns un cop de mà poder parlar amb aquesta persona o amb l'altra. És la persona que jo sí que ho vull agrair. No totes les institucions són dolentes, ni no tothom no fa correctament la seva feina.
Altres cops que hem parlat, precisament ens destacaves que pagueu el lloguer d'aquest polígon durant tot l'any, malgrat que Horrorland només existeix com a activitat o un mes o dos a l'any. Clar, exacte. Suposo que la fortalesa era intentar negociar, no?, que us perdonessin aquest lloguer, i això és el que no ha arribat a bon port, i precisament és això el que us ha portat a la decisió final, no?
Sí, bàsicament, o sigui, si tu et compromets com a institució a dir, escolta, doncs jo, pel Berguedà, ja no per vosaltres que sou una empresa privada, sinó per tot el que comporta la comarca, jo em comprometo a fer la condonació d'aquests lloguers per tal de que podeu assumir un 2020 on ens quedem lo comido por lo servido, o sigui, on ningú guanyi, ni jo guanyo els lloguers, però és que nosaltres tampoc guanyàvem res, o sigui, l'únic que guanyàvem era el fet de dir, escolta, ho podem fer, saps allò de dir, doncs mira, doncs Horrorland fa una edició amb molts menys dies, però com a mínim és allò que és que la gent ens necessita, o sigui, la gent necessita viure actes culturals, la gent necessita la cultura, la gent necessita entretenir-se, i més a la situació que estem, o sigui, ho vam fer més com un acte social i perquè nosaltres també ho necessitàvem, o sigui, és que és com és el nostre projecte esperat tot l'any, no? I teníem totes les eines per fer-ho, però clar, si nosaltres davant la llei del Procicat doncs no podem actuar, clar, el que no pot ser que donde dije digo, digo Diego, no? Allò de dir, hòstia, tiro enrere el que per nosaltres va ser el motor de tirar-nos a la piscina i cada cop doncs, allò que ens van prometre doncs, de cop doncs, no, com si no hagués existit. I els diners que hem anat posant tots aquests mesos és que si no m'hagués anat abans. O sigui, no hagués seguit pagant abril, maig, juny, m'entens? Mm-hmm. Llavors, lògicament és una situació complicada, difícil i res. Jo ja et dic, seguirem treballant, seguirem endavant amb el cap ben alt. Les dues empreses som empreses molt potents a nivell de tot el que fem, amb un know-how increïble, amb un material brutal i lògicament, pues, algú també va fer com una especulació aquí d'estar buscant una nova seu. Nosaltres no hem buscat res, però arrel d'aquesta notícia que algú doncs, hagi dit que busquem una nova seu, doncs no paren de trucar-nos al telèfon, veniu aquí, veniu allà, i altres comarques.
Sí? Que heu rebut ofertes? Com...
Sí, o sigui... El que passa que és el que li dic. Jo dic, mira, és que avui, sincerament, és que no tinc ganes de parlar d'això. Tinc ganes de solucionar aquest problema perquè també ens sentim que se'ns ha privat el dret de poder comunicar aquesta notícia que al final som nosaltres els afectats i que algú ha filtrat amb unes dades que no són reals. Això sap greu.
I aquesta possibilitat de fer Horrorland en un altre lloc, us l'heu plantejat? Està a mitjà termini, a llarg termini, un cop passi la pandèmia? O ja heu quedat escaldats d'aquesta experiència?
No, aviam, jo et dic una cosa. O sigui, al final nosaltres, ara mateix, ens trobem en una situació que tenim molts projectes ja fets que no s'han pogut estrenar per la pandèmia o que al final tampoc poden lluir com a nosaltres ens agradaria i els tenim doncs, allò sobre la taula per dir en el moment que aixequin, per exemple, el confinament perimetral i el toc de queda, tal, no sé què, i puguem sortir amb això, sortim a tope, d'acord? ¿Vale? El que passa que, bueno, ara mateix jo penso que és massa d'hora per parlar-ne.
Doncs, David Moreno, director d'Horrorland, estarem en contacte per veure com acaba aquest projecte, si té una continuïtat, si això és un punt i a part i no un punt final, com és el que ens semblava, no?, el rebre aquest comunicat, i tant de bo, no?, que el projecte sigui aquest o sigui reformulat, doncs tingui molt d'èxit. Moltes gràcies i agrair-te sobretot des del Quimèric, com ens heu tractat sempre des d'Horrorland.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Quimèric et fa saber que tens algú al teu darrere. Corre!
L'entrevista.
L'editorial Raig Verd celebra aquest 2021 la seva primera dècada de vida. A l'esquena porta una vuitantena de llibres publicats en quatre col·leccions diferents. No obstant això, els amants del gènere fantàstic l'han posat al pedestal arran de la publicació en català dels títols més destacats d'Úrsula K. Le Guin. L'últim, publicat aquest mateix mes de març, Tejano, del cicle Terra-Mar, amb traducció de Blanca Busquets. Per comprovar com porten aquest repte de fer arribar als lectors llibres inquisitius, compromesos, valents, inconformistes i exigents, com diuen ells mateixos. Avui parlem amb la fundadora de Raig Verd, l'editora Laura Huerga. Benvinguda al Quimèric, Laura.
Gràcies. Moltes gràcies. Molt contenta que m'hagueu convidat.
Ho teníem pendent i lo prometido es deuda, no?, que diuen.
Sí, i tant.
Com està l'editorial en aquest any, quasi en el desè aniversari de la seva creació? Quin balanç faries d'aquesta primera dècada?
Doncs, com tu explicaves, no?, que nosaltres ja vam començar amb aquesta voluntat de fer llibres per a lectors exigents, inquisitius, amb aquesta també voluntat de voler transformar la societat, no?, vull dir, dintre del nostre petit món, que som una editorial molt petita, però sí, almenys podem fer arribar els llibres a gent que volguessin ser actors i no només espectadors del seu temps, no? Que és una frase que utilitzem moltíssim perquè pensem que els llibres poden fer-te arribar a l'acció, no? Segons, i quan parlo d'arribar a l'acció, parlo de sortir al carrer i queixar-te per les coses que no t'agraden, i parlo de ser inquisitius i això, i ser audaços, no?, en les maneres de també reivindicar els nostres drets. I crec que hem sigut cada vegada més exigents també amb nosaltres mateixos, hem sigut molt autocrítics, hem sabut corregir errors i aprendre i seguir aprenent, i sempre estem aprenent. És una cosa que també defenso molt, el que nosaltres vam entrar fa això, vam començar amb l'editorial fa 10 anys, però portem 9 amb l'editorial portem 10, sí, exacte, i 9 anys de publicacions, no? Mm-hmm. Però seguim aprenent coses, no? I crec que encara ens queda molt per aprendre, i de fet sempre amb admiració absoluta pels companys, que també fan una feina magnífica, no?
En aquest temps heu publicat molt. No sé si teniu els vostres nens mimats, els llibres que us alegreu més d'haver tret al mercat.
Mira, clar, en tot aquest temps hem publicat molt, però en el fons nosaltres publiquem, si comptes que l'edició en castellà i en català és la mateixa, o sigui, si el contem com un llibre, el mateix llibre que publiquem en les dues llengües, en realitat publiquem 12 llibres l'any. O sigui, 12 llibres l'any ja està bé, vull dir, però no, però és poquet, vull dir que dintre de tot seleccionem molt els llibres que publiquem amb molta cura, i a més és una cosa que faig jo directament, no? Tot el que es publica ho he escollit jo i passa, no?, per les meves mans, i de fet jo crec que és el que li dona personalitat també a l'editorial, no?, que hi hagi un editor d'una col·lecció o d'una editorial i que li doni la seva mirada, no?, i és el que després els lectors també poden seguir o no seguir, o que els agradi més o menys, però jo crec que al coincidir amb aquesta mirada o amb aquesta exploració, perquè al final jo plantejo l'edició més com una exploració que com un... com una selecció, és evidentment una selecció, però la meva selecció és una exploració, o sigui,
que porta
jo
algun
encara
lloc,
no sé,
no?,
quines coses publicaré, no?, i on em portarà tot això, perquè si em preguntes fa 5 anys si jo publicaria la Le Guin, segurament t'hagués dit que no. Si em preguntes fa 7 si jo faria assaig, potser et dic que no. Vull dir, és agafar el camí directament de sempre voler arriscar una mica més i descobrir nous espais, no?, perquè jo crec que si seguíssim publicant narrativa de la mateixa manera que ho fèiem al principi, no, 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 no seríem, estaríem més avorrides, segurament, i estaríem bastant més avorrides, i no haguéssim descobert tots els mons que hem descobert els darrers anys, no? Que jo crec que tota la riquesa ve del camí que hem fet, no? I que cada vegada també ens atrevim més, que jo crec que això és molt interessant, també.
Just parlaves
ara fa seguretat.
Just parlaves del moment en què vas decidir publicar Leguin. Quan va ser això i per què? En quin moment dius, hem d'incorporar aquesta senyora al catàleg?
Mira, jo publico fantasia i fantasia, ciència-ficció, distopia des del primer any, és a dir, des del principi nosaltres publiquem narrativa i 3 anys després vam començar amb l'assaig, no? Mm-hmm. I publico, diguéssim, 1 o 2 llibres l'any de fantasia, ciència-ficció, i jo penso, no funciona, o sigui, no funcionava, almenys jo no havia arribat als públics que segurament eren... estaven interessats en això, no? I també, evidentment, nosaltres érem més joves, ens coneixia menys gent, i això costava, no? Clar, llavors, publicar la Leguin era una mena de... Era un repte absolut, perquè, clar, no estem parlant d'un llibre de 200 pàgines, Els Desposseïts, que era el llibre que no s'havia traduït al català, perquè La Masquerra Foscor sí que s'havia traduït, mm-hmm. i Terra Mar també. Doncs, en el cas dels Desposseïts, que jo, bueno, el veig, per mi és la seva obra mestra, és tot brutal. I que La Masquerra Foscor i Terra Mar també, però Els Desposseïts em sembla que és rodona, té una estructura, té una exploració formal, bueno, un contingut i unes reflexions absolutament meravelloses, no?, i molt brillants. I veus l'intel·lecte de la Leguin allà, no? I jo crec que era més un repte. Clar, són gairebé 500 pàgines, una traducció, una impressió, tot el llibre és molt car de fer. A més, volíem fer... Clar, diguem, si el fem, hem de fer una cosa, una edició maca, perquè, jo què sé, la gent que li agradi molt aquest llibre el vulgui tenir, no? I que el vulgui tenir en aquesta edició en català. Mm-hmm. Encara que se l'hagin llegit, no? Però els que se l'han llegit saben el valor que té aquest llibre i que el vulguin tenir. I ens van gastar un dineral. En la primera edició, gairebé 20.000 euros en la producció del llibre. És car, produir un llibre, però en aquest cas...
Us vau tirar a la piscina, no?
I va ser una aposta, sí, però va funcionar, el públic va respondre superbé, després ja el vam treure en rústica, és a dir, en tapa tova, i portem 4 edicions del llibre, o sigui que el públic va respondre molt bé i el llibre s'ha pagat, diguéssim. Però, bueno, s'ha pagat. Pagat justet, tampoc és cap superfesta, però bé, bueno, que ja és la qüestió aquesta que ens interessa a l'editorial, fer els projectes rendibles i poder fer el que volem fer, no? Que era, en aquest cas, Els Desposseïts de Leguin, i que ens ha permès fer La Masquerra Foscor i fer tot el cicle de Terramar, que són 6 llibres, no? Poca broma.
I així és també com us vau guanyar els fans del gènere, no? Vull dir, van saber que Laura Huerga tenia bon ull i van dir, aneu cap a Rajbert, no?
Sí. Bueno, clar, molta gent no ens coneixia, lectors de gènere no ens coneixien i nosaltres, és veritat que no publiquem només gènere, nosaltres publiquem moltíssima cosa, la nostra voluntat és tenir una... publicar literatura exigent i la veritat és que el que oferim és una diversitat bestial, és a dir, no trobaràs mai 2 llibres semblants, no?, a Rajbert, cosa que pels lectors també és molt interessant, no sé, nosaltres tenim subscriptors i és que els és igual el que els enviem, vull dir, això és...
Aposta segura. Fascinant.
És que els és igual, vull dir, a veure, i aquest llibre va d'això? Va, anem a provar, no? Perquè si me l'ha enviat Rajbert, això és supermaco, no? Aquesta confiança en el que els continguts que enviarem poden agradar més o menys, però tenen algun interès, no? I bé, doncs, ens va conèixer una part de públic que no ens coneixia, que era el lector de gènere més pur, no? Aquell que llegeix molt gènere i vol seguir llegint gènere, i això és molt maco perquè han descobert d'altres llibres que havien publicat abans, mm-hmm. més aviat distopies, i també han donat suport, que això jo no m'ho esperava, perquè quan van comprar a la Nnedi Okorafor, que és una altra autora de fantasia que publiquem, nosaltres pensàvem, bueno, que seria també complicada de fer, no? Però el fer Leguin, d'alguna manera, Okorafor ha tingut més visibilitat, no? O sigui, publicar fantasia després de Leguin, no dic que sigui fàcil, però sí que és veritat que té una miqueta més de suport, no? I més de coixí.
Us ha aplanat el camí, no, llavors?
Sí, jo crec que sí, que ens permet fer projectes d'aquest tipus, no? Perquè ara fem la trilogia de Vinti, que acabem de publicar el primer llibre de la trilogia, doncs sense tanta por, no? Perquè jo abans em presento amb una trilogia i una trilogia és molt difícil de fer, perquè si publiques 12 llibres l'any i 3 ja són 3 del 12, no? Doncs t'ho has de plantejar d'una manera. Però si dius, bueno, la trilogia la comptaré com un dels 12, és molta més despesa, vull dir, ho has de comptar d'una altra manera, no? Uh-huh. I la veritat és que, bueno, el més interessant de tot això és que ens ha donat aquest coixí, aquest suport i aquests seguidors que gaudeixen del que estem fent, o sigui que guanyem tots.
Precisament a l'Hispacón parlaves del procés de traducció de l'Aleguín i vas comentar que era que us havia portat molt, no? Que havia estat un procés molt bonic, que us havia portat moltes coses. Podríem dir que amb la traducció ho ha portat tant en els llibres de l'Aleguín com ells us han aportat a vosaltres? Ha sigut una cosa recíproca?
No sé si recíproca, però sí que és veritat que ho hem donat tot. És a dir, si teníem alguna cosa a portar, ho hem fet perquè realment ens hem fet les preguntes de la forma més honesta possible, que és d'això com ho veuria ella i què li semblaria a ella, no? I si ella inventava paraules, nosaltres en català ens hem atrevit a inventar paraules, no? I hem defugit de les solucions que es donaven en castellà, que vulguis que no, nosaltres hem sigut també lectors en llengua castellana, dels llibres de l'Aleguín, i vulguis que no, hi ha una influència, no? Que tenim la paraula ensible, que és un clar exemple, no? Que segur que el coneixes. Mm-hmm. Doncs, clar, nosaltres ens qüestionem això i anem a l'arrel, no? Vale, ensible. Però per què ella posava ensible en anglès? I en una entrevista explica que ve de... que l'arrel ens ve d'answer, de resposta, no? Mm-hmm. Llavors nosaltres hem de fer un derivat d'això, perquè si ja s'ha inventat aquesta paraula que suposi resposta per imaginar aquesta resposta immediata d'una galàxia a l'altra, no? amb un mitjà de comunicació, doncs nosaltres hem de poder inventar això en català. Català és una llengua que pot donar de sí per poder fer això, no? I li van posar responsable. Clar, amb una paraula tan popular com és ensible en castellà, que després ha donat peu, evidentment, a d'altres obres, no?
Sí. El Juego de Ender, sí, sí. Per exemple, no? També el trobem.
Exacte, i que de fet és un homenatge, no? A l'Aleguín, mm-hmm. Que això és també supermaco. Doncs que surti d'altres llibres aquesta paraula també és un repte parlar de llengua catalana, perquè llavors dius, a veure si en els altres llibres com sortia en català, no sé què... Però és tan bonic que en un llibre de l'editorial Cronos, ara no recordo qui, espero que em perdonin, ens van demanar, escolta, us sembla bé si posem responsable? I dic, ostres, no, em sembla bé, em sembla meravellós, saps? Vull dir, jo vull això, vull precisament que entre tots anem creant
potser
aquest univers.
Els vents del temps del Silverberg, que també...
Exacte, sí? Crec que era aquest. Sí.
Des de viatges en el temps, això, vull dir que crec que...
Clar, doncs, com xerrem molt amb ells i tal, i a més estem dintre de l'associació i ells en català, i bueno, treballem junts, doncs, em demanen això, ostres, és tot un honor que em demanin això i em sento, bueno, molt bé, molt, no sé, és molt gratificant, no?
Hi ha autors del Fantàstic que tingueu pendents, que digueu, mira, després de l'Aleguín vull publicar aquest sí o sí, o és una
milions.
Cosa que ha de venir encara?
No, milions. Per sort, ara mateix hi ha un moment en el Fantàstic molt maco, amb l'editorial Mai Més, també en Cronos, Males Herbes, que ja van començar a fer forat, i de fet en qui jo els he fet consultes perquè em saben moltíssim. Doncs han sigut el gran suport, no? I jo crec que el fet de ser Més, que la gent diu, home, però sou competència i tal, jo ho veig com una manera de fer créixer els públics, no? Si jo sola faig un assaig en català, per no posar l'exemple Fantàstic, és difícil que els lectors passin de llegir assaig en castellà a llegir assaig en català, no? I en canvi, si un gruix d'editorials dona una oferta prou variada, diversa, interessant, perquè el lector d'assaig comenci a llegir en català o no hagi de canviar de llengua per llegir en castellà, doncs segurament aquest lector escollirà els llibres en català i tots ens sortirem millor parats, no? És el que penso. Bueno, no ho sé. La qüestió és que tenim aquesta colla que està treballant tan bé, el Fantàstic, i que al final a nosaltres ens serveix una mica per orientar-nos, perquè nosaltres ens encantaria fer moltes coses, però és veritat que ens parlem. Escolta, que tu faràs aquest autor, o tu faràs aquesta
clar,
autora.
Clar, així vos trepitgeu, no?
Clar, bueno, perquè també és una tonteria anar a preguntar a la gent o no sé qui quan els tens en cop de WhatsApp, no?
Clar, t'anava preguntant, no sé si aquest augment d'editorials de gènere fantàstic, perquè clar, quan vau començar fa 10 anys era una cosa i ara és una altra completament diferent, com comentaves, us ha perjudicat o us ha beneficiat a nivell de lectors, a nivell de competència que comentaves?
Sí, sí, jo crec que ens ha beneficiat que siguem més editorials publicant fantàstic en català. I et diria que perquè això passi, per exemple, en el còmic o en l'assaig, hem de ser més editorials publicant. O sigui, quan més diversa sigui aquesta oferta i més atractiva, no?, per aquesta diversitat i oferta, jo crec que millor funcionarà... Sí, estic sentint la música. Una mica fort, perdó. Doncs millor, que millor funcionarà, no? I que el lector se sentirà més atret. I jo crec que és una mica el fenomen que passa ara amb la fantasia i la ciència-ficció, eh? Que precisament perquè hi ha més llibres, la gent té més ganes de comentar, d'explorar, no? Ho veus a les xarxes socials, no? Mm. Que aquesta activitat...
Que no? La pila va creixent.
És maco. Bueno, jo mateix em compro els llibres dels meus companys, perquè és que m'encanta tot... Però és que me'ls compro tots, eh? O sigui, i alguns no me'ls puc llegir, és igual, però ja li trobaré un moment. Perquè trobo que aquest, ara, és un moment que no sé quan durarà i no sé si el podrem repetir. I a mi m'agradaria que durés. I com m'agradaria que robés... Que durés... Jo l'estimulo fent la compra, perquè jo el que vull és que els companys puguin seguir publicant i entre tots oferir bona literatura fantàstica en català.
Creus que aquest auge del fantàstic en català és real? O que és un miratge d'un moment concret, també del moment polític, no?, que venim del 2015-2017 fins ara, no? No sé si és fruit també d'això, no?, de la consciència aquesta de poble, de cultura, de nació, o no, o és simplement... El que deies, no? S'ha anat creixent i els lectors doncs acabem comprant més en català que en castellà, ja que ho tenim més al nostre abast.
Jo entenc que és una... Com en tot, no és... No atén a una sola cosa, no? Normalment hi ha moltes causes, o sigui, és multicausal, allò que li diuen multicausal, és a dir, que hi ha moltes coses que fan que en un moment concret una cosa passi. I en aquest cas crec que és això, que no és... només el fet que sorgeixin moltes editorials, sinó que sorgeixen moltes editorials que fan això. Hi ha una sèrie de divulgadors que fan això. Hi ha una sèrie de llibreters que ho exposen bé, ho posen maco, li donen un espai. Hi ha una sèrie de lectors que no només escolten, llegeixen i segueixen els divulgadors i es miren les seccions de les llibreries i ens escolten els editors parlar a la ràdio, no? Sinó que fan divulgació activa del que ells estan llegint. I això, evidentment, ens ajuda a nosaltres a difondre els nostres continguts, no? Clar, pensem que també la fantasia i la ciència-ficció no tenen espai als mitjans de comunicació pràcticament. Tu publiques literatura, publiques assaig, i hi ha alguns llocs on pots treure entrevistes, on pots treure... Mm-hmm. Saps? Vull dir, ressenyes, seccions de cultura, dels diaris... Hi ha uns certs espais. Però per a la ciència-ficció i la fantasia, això és molt difícil. Molt. Amb majúscules negretes, subratllat i saps? Destacat. És molt complicat. Hi ha certes excepcions i és veritat que a l'Aleguin temps després li han fet alguns reportatges d'aquests a doble pàgina, no? Però què dius... Molt bé, eh?
Quan però, hi ha mort, no? Sí. Lamentablement. Mort, no?
Bueno, i quan ja no es pot discutir, no? És com quan la reivindica tanta gent, evidentment, doncs en un moment donat ens haurem d'aturar i a fer un reportatge com aquesta dona mereix a doble pàgina, no? Jo crec que és això, també. O sigui, que crec que és, bueno, això que et deia, multicausal, tot això junt.
I ja per últim volia preguntar-te per aquella estratègia que ja comentaves abans, no?, d'aquestes subscripcions que teniu, que ens ha sorprès molt, no?, de trobar-nos a la vostra web, de comprar una mica cegues, no?, fins i tot, de dir, mira, li regalo a la meva parella, a la meva germana, a la meva amiga una subscripció de Raig Verd, els llibres que publiqui de tal col·lecció o de totes, no?, es pot barrejar també. Vull dir, com s'us va acudir aquesta idea?
va ser a poc a poc i va ser com cosa de fa un any i mig o així, que vam dir, home, hi ha gent que ens segueix molt i que és que el veiem, que si es comenten tots els llibres o alguns dels llibres de Ratzeri i tal, va, podem intentar crear això, no? Ja feia molt de temps que fèiem, o sigui, que pensàvem en un model de subscripció, però va néixer l'aixeta i vam veure l'oportunitat de produir-ho, no? I poquet a poquet es van anar apuntant gent, hem anat perfilant les coses. Ara, per exemple, tenim el planning de tot el que es rebrà durant l'any, no? Que és una cosa que no teníem. Abans sí que era cegues, absolutament. Era tal. Ara almenys saps el que rebràs durant el 2021 si t'apuntes avui. És a dir, si t'apuntes avui ja reps el llibre del mas, de la categoria que et toqui, i saps tots els que rebràs durant el 2021, no? I potser al setembre publiquem mig semestre més de 2022. O sigui, intentarem avançar uns mesos tot això, que és una feinada, perquè a nivell editorial sempre hi ha canvis i no sé què, però pensem que de cara als subscriptors és molt més, o sigui, és molt més atractiu, no? I sí, és una mica cegues, perquè encara que jo li posi el títol, l'autor i tal, hi ha coses
que... No saps de què va, clar.
Clar, o que és un original, no? I llavors dius, doncs, d'acord, no? Però com donem la possibilitat de sempre de canviar-ho per qualsevol llibre del nostre fons, de, mira, no vull aquest, ja més endavant ja m'agafaré un altre. O sigui, com donem tota aquesta, si vols, versatilitat o flexibilitat, doncs els lectors estan contents. Vull dir, en un moment donat no volen una cosa, canvien un correu, escolta, mira, aquest, és que no sé, no m'agafa bé el cos, prefereixo esperar-me que surt l'Alexievich al maig, no? Pues, qualsevol cosa, o la Cora Fort, o qui sigui, deixe no... I s'esperen, se'ls canvien i es van programant i fent casalletes ells mateixos, no? És maco.
Alimentant el vici lector, ja, ja.
Sí, absolutament, absolutament.
És molt cruel.
I ja t'ho diuen, que se m'estan acumulant. Bueno, no. L'estiu...
Doncs esperem que vagi sumant encara més aquests subscriptors i llarga vida als títols que publiqueu. Moltes gràcies, Laura Huerga, per acostar-nos una mica més a Raig Verd i ja us anirem seguint.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i que seguim fent això durant molts anys.
Més enllà del paper.
Fa uns dies us dèiem la voluntat de l'ERTE és de tornar a publicar Conan, o sigui, aquesta obra en català que no s'ha fet mai en català de Howard, i parlava també dels múltiples productes, les múltiples històries de Conan. I avui, a més enllà del paper, precisament parlarem d'aquesta figura, d'aquest personatge, amb el Carlos Climent. Carlos, què tal?
Bona nit.
Has estat molt oportú, triant Conan en aquest moment en què està just en ple debat,
Absoluta casualitat, no estava buscado, lo confieso.
No sé quina relació tens tu amb Conan i si creus que també ha donat de si en el món dels videojocs, perquè clar, hem vist de tot, de Conan, des de còmics, pel·lícules, tot així una mica també aquella imatge del Conan així despullat, no? Que és el que volien evitar amb el nou llibre. No sé si amb els videojocs també va passar una mica el mateix.
Bueno, veremos que ha habido desnudos, con Conan, muchos desnudos.
Sí, per això. Anem a parlar, a veure, què és el que s'ha fet amb aquesta obra de Howard.
Bueno, antes de nada, explicar un poco el personaje, si alguien no lo conoce, lo dudamos que no lo conozca. Bueno, es un personaje creado en el 32, por escrito Robert E. Howard. Uh-huh. Y realmente es que, como veremos, no hay novelas, todo era relatos pulp para la revista Weird Tales. Los relatos pulp serían como relatos baratos, se puede decir, eran las revistas estas que valían poco dinero, que eran de, bueno, que muchos, como hemos comentado en Quimeric muchas veces, muchos escritores de ciencia ficción, fantasy y terror empezaron ahí, en el 30 y pico.
Y era por fascicles, a mes, ¿no?
Sí, de hecho, como veremos, en la novela todo eran cuentos. Después otras personas cogieron el personaje, pero básicamente eran cuentos. Uh-huh. Que una curiosidad es que en México se tradujo como Vulcano el Bárbaro. He encontrado, no sé
¿Vulcano?
Por qué. Cosas de estas que... También sé que Superman se llamó Ciclón al principio aquí en España. Estas cosas que, bueno, locuras de... que había. Bueno, Conan es un personaje arquetípico, el más famoso representante en su género, la espada de brujería. La espada de brujería es un subgénero de la fantasía épica que describe las aventuras belicosas de héroes de larga vida en un pasado remoto y ficticio. Generalmente, bueno, la antigüedad mítica, aunque también en ocasiones tiene cosas de la Edad Media y, bueno, se destacan realmente por sus batallas, ¿no? Son ser novelas de bastante acción y violencia, realmente.
Bàsicament és, anem a veure les batalles i com el nostre Conan se'n surt de situacions cada cop més rocambolesques, no?
Sí, es básicamente de las novelas, todos los cómics y todo es Conan, pues ya veremos, o es por la venganza, siempre este hombre se está vengando, a menos de los videojuegos, o es que va a coger, va a aventuras, va a una cueva porque hay tesoros, y bueno, se encuentra mujeres, y hay mucho desnudo, como hablábamos. El primer videojuego está basado, que está basado en el personaje, es del 84, creado por ese software para PC-88, Apple II, Atari 8 bits, Commodore 64, FMS y Sharp X1. Un juego muy curioso, como veremos. Bueno, porque en esta ocasión Conan se entra a la fortaleza del malvado Volta para acabar con él. He estado buscando y no he encontrado ninguna referencia que de Volta sea un enemigo típico de Conan. Parece que se ha inventado para el juego.
Uh-huh. Ya trobem, ¿no?, estas licencias en los videojuegos.
Es que veremos, hay muchas licencias este videojuego sobre todo. Con esta premisa nos encontramos con el típico juego de aventuras y plataformas de la época. Donde lo más curioso es que Conan ataca lanzando espadas boomerang. ¿Qué? No va espadazo, y te va lanzando la espada y le vuelve. Y tiene como dice espadas boomerang de estas, se van acabando. Y dices tú, pero esto, a ver, esto es Conan, ¿en qué sentido tiene?
Es molt de dibujos animados, ¿no? La imagen.
Y es que investigando resulta que este juego no iba a ser Conan. Se creó bajo el nombre de Visigoth y llevamos un personaje que lanzaba boomerangs. Viendo que por estética podía encajar con el personaje, pues decidieron comprar a última hora la licencia de la película con el instructor. Se le cambió el nombre y a vender. Que por eso podemos ver a Schwarzenegger en la portada. Y curiosamente en Bulgaria, esta estrategia de marketing no le sirvió de nada. Porque ahí no conocían al personaje.
Ah, no.
Así que se le cambió el nombre a El Buen Caballero, en búlgaro, que no sé cómo será, pero se cambió, se eliminó toda la referencia y dijeron en Bulgaria, aquí no conoce a Conan ni su padre, pues El Buen Caballero. Pues
l'important es vendre aquí, es igual com li diguis.
Si jugamos vemos que, bueno, es Conan porque es un tío en taparrabos y poco más. Y dice, vale, puede ser Conan como He-Man o su hermano, o sea, es que aquí, vale, sí, muy bien. O sea, si alguien busca algo que sea de Conan, no se va a encontrar. Es un juego, bueno, divertido dentro de lo que hay, pero bueno, ha pasado muchos años, ¿no?
Clar, em vagi malament, suposo.
I bueno, Conan, que és acció, no? Bueno, pues el siguiente juego no se ocurrió a un señor polaco hacer una aventura de texto. Dices, muy bien, es Conan, o sea...
Com?
De texto no, pega. Bueno, estamos hablando del juego, y perdonadme, Conan, Spoknieke Wakrypce, es que es en polaco, que se puede traducir como Conan, Encuentro de la Cripta, lanzado en el 87 para Spectrum. Mm-hmm. Y bueno, realmente es Mix Software, pero era un señor solo en su casa, como que dice, un juego muy amateur. Y es aventura de texto, como digo, es vas tecleando, voy aquí, voy allá. Bueno, donde es un joven Conan que se adentra en una misteriosa cripta. Hasta en polaco, pues bueno, es casi imposible de jugar, a menos que supamos el argumento.
O sigui que si volem aprendre polac, una bona manera de fer-ho és jugant al Conan polac, no?
Home, ja buscaré d'altra manera, la verdad. Tampoc va molt bé l'aventura. Después ya, por fin, en el 91, tuve que pasar años, nos encontramos con el primer juego ya más o menos fiel a las novelas, ¿no?
¿Y ahora?
Es bastante tosco, pero ya es bastante fiel. Salió para PC y Amiga, y a Conan busca venganza. Se ve que se quedaron con que Conan busca venganza, ya veremos que es un argumento típico de los videojuegos, ¿eh? Que no hay otra cosa. El juego se llama Conan The Cimmerian, muy, muy imaginativo, ya veremos que el nombre de los juegos tampoco es que sea muy imaginativo.
No tenía un equipo de marketing.
Sí. Pero por suerte, aquí ya sí que se empezamos a las novelas, como digo, porque ¿de qué va? Bueno, pues el llamado Tokamon, sumo sacerdote del culto de Set, envía unos guerreros hacia el pueblo de Iskrur, donde vive Conan. Los guerreros matan a todo el poblado, siendo el único superviviente. Este era en busca de, bueno, de este sacerdote para decapitarlo.
Home, en aquest cas la venjança està justificada, no? Ha matat a tot el poble, doncs vinga, anem a tornar-nos-hi, no?
Sí, además la gracia es que he investigado y se ve que Tutamón es uno de los principales antagonistas de Conan en las novelas y en los cuentos, bueno, perdón, en los cuentos y en la novela. Y es que, de hecho, el personaje que sale en la película, no sé cómo se llama, no recuerdo cómo se llama, pero el personaje que sale en la primera película, Conan el Bárbaro, es más o menos este personaje, podemos decir, es Tutamón también, porque es una secta, también lo matan al pueblo, toda la historia más o menos se parece a la de la película y a las novelas. Probablemente no lo recomiendo porque es muy, muy, muy tosco, la verdad. Todo a base de menús, muy pesado, jugarlo hoy en día, a ver... Sí, se parece a Conan, pero como veremos hay cosas mejores y más actuales, ¿no? El mismo año nos encontramos con otro juego, Conan The Mysteries of the Time, de Minescape. Mm-hmm. ¡Qué otro timo! Porque ahora veremos. Porque realmente era Myth, el juego Myth, History of the Making, perdón. Se cambiaron los gráficos, la portada y a vender.
¡Ostras! Com l'han explotat, el pobre Conan. Año,
lo sacaron para Nintendo, le cambiaron el nombre, los gráficos, la portada y ala. Y por eso dices... Conan luchando contra romanos, Conan luchando por retacas por la historia, ¿no? Y cosas así. Y dices, esto no tiene ningún pie de cabeza. Bueno, es divertido, pero de Conan no tiene nada. Y dices, pero vaya timada, no sé.
Tú compras porque se asembla Conan y no, es el Conan chino.
Esto, claro, era el juego, como digo, salió un par de tres años antes para otro sistema, se llama Myth, Y aquí dijeron, no, Conan, ya está. Dice, vale, cambiamos el nombre, la portada, compramos la licencia y fuera. Y dices, hombre, un poco fea, ¿no? Pues suerte aquí se quedó. Ya los siguientes juegos de Conan sí que son más parecidos a Conan, o sea, ya...
Sí, clar, però ja hem d'anar fins al 2004, ¿eh?
Sí.
Hem fet un salt aquí d'una dècada.
Un título todo original como Conan, ya está. Ya va a ser juego Conan. Y encima veremos porque el siguiente también se llama Conan. O sea, es que hay de juegos que se llaman Conan que se ven casi seguidos, imaginaros.
Con que la marca ven tant, ¿per qué posar res més? Conan y ya está.
Sí, que sé, pero Conan de venganza, o Conan de viaje, o Conan de paseo, pues algo que...
Teo Balzó, Conan va a Cimeria.
Bueno, creado por Caudron LTD para GameCube, PlayStation 2, Windows y Xbox, estamos en un juego de acción, tal como corresponde un personaje como Conan. Hombre, por fin, algo de lógica, ¿no? El argumento no es muy original, una banda de guerreros enmascarados arrasa la de Conan. A vengarse toca, o sea...
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa! A mí jugablemente es más accesible que el de Conan de Cimera en el 91. Y es bastante fiel a las novelas. Y una cosa aquí es que incluye la magnífica banda sonora de la película, que es la que estamos escuchando de fondo, de Conan el Bárbaro, creando una curiosa mezcla. No es una joya de juego, pero bueno, el problema es que tuvo que había tantos juegos para PlayStation 2 que claro, o destacabas mucho en aquella época o es que se pasó totalmente desapercibido. Y realmente no sé, gran juego, pues dice, bueno, es jugable hoy en día. Si queremos algo parecido pero más refinado, tenemos Conan de 2007. Claro, es que imagínate, en 2004 sale un juego que se llama Conan y en 2007 sale un juego que se llama Conan.
Això pot portar moltes confusions en converses entre freaks, eh? Has jugat a Conan? Sí, sí, clar, tu estàs parlant del 2004, del 2007 i ja.
Bueno, este es Conan de 2007, que para Xbox 360 y Sony PlayStation 3, creado por Nihilistic Software. Y por fin un argumento más original. En esta ocasión, Conan debe recuperar su armadura, la cual ha sido asimilada por todo el mundo debido a la maldición del mago Graven. Reta que va a buscar unos tesoros, desentierra unos tesoros y se encuentra que realmente lo que ha hecho es ese mago Graven estaba en una prisión mágica, sin querer lo libera. Y en vez de ayudarlo, pues dice, pues te voy a joder y coge a Conan, le asimila su armadura y lo envía a quinta porra a la pobre Conan. Y dices, vaya manera de agradecer las cosas, ¿no? ¿Conan qué va a hacer? ¿Por rescatar la armadura? Bueno, que no sé por qué la armadura sea tan importante para él, supongo que será por algo especial. Y a vengarse del mago. Dice, te he rescatado, pues a dejar de palo. Por... No es una maravilla de juego, es un sucedáneo de God of War, pero basado en Conan. La gracia está que representa bastante mal la franquicia, y es que de hecho utiliza el cuento La Reina de la Costa Negra de Robert Howard, publicada en la revista Werther's de mayo del 34, de 1934, como base para la historia. Representa que esto es como un... pasa después del cuento este. Y de hecho Conan empieza una hoguera, te empieza explicando todo lo que le ha pasado y lo que te explica, a base de escenas y bueno, dibujos y tal, representa que es el cuento de la Reina de la Costa Negra. ¿Qué dónde? Que precisamente está investigando. ¿Y de qué va? De Conan se venga. Se ve que este hombre es vacía. Rescatar tesoros y vengarse, no tiene otra cosa. En 2009 tuvimos el primer videojuego basado en la franquicia, pero donde no éramos Conan. Eye of Conan y Borin Adventures, hombre, pues, Eye of Conan no me espero.
Sí, que parlen del año de Conan, pero no sobre el Conan.
Sí, sale, pero ya veremos cómo. Pasa que tú no eres Conan. Bueno, este juego de Funcom para PC y sus expansiones fueron el primer intento de crear un videojuego de rol multijugador masivo en línea basado en la novela de Robert Howard. La gracia es que si la acción se sitúa un año después de la novela La Hora del Dragón, la única novela que existe sobre el personaje realmente, y nosotros somos un habitante más de los reinos de Iboria, que bueno, que es donde Roscoe representa toda la acción de Conan. Creamos este personaje y corremos aventuras por estas tierras donde Conan es una leyenda. Hay quien dice que incluso nos podemos encontrar a Conan en nuestro camino y bueno, verlo por ahí. O sea, realmente Conan es como una mitológica. Nosotros somos un personaje más, ¿no? Un bárbaro más o lo que queramos ser en este mundo, pues somos uno más. No fue un buen videojuego de rol. Pasa que el problema es que el mercado en ese momento y hasta hoy en día casi estaba dominado por World of Warcraft y realmente es que cada intento que se hizo de destronarlo no hubo manera. Se intentó con el Señor de los Anillos, se intentó con Star Wars, se intentó con todo y no hubo manera de quitar el trono durante muchos años de World of Warcraft. Casi hoy en día es imposible. Y bueno, lo que pasó es que todos estos juegos, aunque fueran muy buenos, casi todos se pegaron un guarrazo de impresionable porque no había manera. World of Warcraft era sagrado y no había manera de... Y llevaba años, ¿eh? No había manera de quitar el trono y bueno, todos fracasaron por desgracia. Y aquí es donde vienen los desnudos, porque si tenemos ganas de vivir aventuras en la Diboria, como digo, en la época donde transcurre todas las aventuras de Conan, junto a nuestros amigos, tenemos Conan Exiles para PlayStation 4, PC, Xbox One, que sí que nos permite jugar con amigos en multijugador. Realmente este, digamos, que es el sucesor espiritual del juego anterior, ¿no? Y este más o menos es lo mismo, de nuevo tenemos que crear un personaje a medida, y aquí es donde viene la coña del desnudo, porque podemos escoger también nuestras partes pudentes, si somos hombres.
¿What?
Sí, sí. O sea, puedes ir con un gusanillo, o sea, Nacho Vidal, así lo digo. Entonces, o los pechos si somos una mujer, porque hemos encontrado a mi mujer. Y bueno, puedes ser los atributos. Y puede ser plano como una tabla o, bueno,
me parece que no he operado. Ostres, que fort, no? Sí, aquest era el punt fort del videojoc, eh? Poder triar si tens les tetes gegants o no, eh?
Sí, vaya, el que és l'home, el pene. I poca conya, que esto tuvo su cachondeo en su día, eh?
No m'estranya, bueno, no m'estranya. És políticament además, incorrecte.
Que además, según el servidor que jugamos, ahí vienen los desnudos, o sea, tú puedes crear un servidor propio o puedes jugar en servidores oficiales. Cuando tú juegas un servidor, los oficiales no lo recuerdo, pero los propios tú puedes decidir el nivel de desnudez. O sea, que tú puedes ir en bolas por el juego, con aquello colgando.
Home, clar, si has pogut triar aquí la mida de les teves parts, suposo que les vols exhibir, dic jo.
Sí, sí, pero es que encima hicieron un sistema de física que aquello se movía, no es que estaba quieto, aquello se iba tambaleando.
A veure, no sé com era la resta del joc, però dedicar tant d'esforç a això ja podia ser bola resta, perquè si no...
O sea, imagínate ver a tus amigos todos corriendo desnudos por el desierto, por aquello colgando, bueno, el cachondeo este juego, ¿verdad? Que, ahora, ¿no? Pero digo, por eso que los desnudos, este juego tuvo su polémica por eso, ¿eh? No es
sí,
coña.
Que este es el más divertido, ¿eh? De todos los que me has dicho, el del 2017, ¿eh? M'ho apunto.
Hombre, yo, ahora vale, y me pasé bastante bien, no por los desnudos, por otras cosas, bastante
ya,
divertido.
Ya, ya, la regla.
La cuestión es que si somos pudentes, también podemos escoger que vayan taparrabos, que no haya ni un desnudo, ¿eh? Como queramos.
Pero más allá del taparrabos no existeix, ¿no?
No, dir, o sea, claro, nosotros también seamos desnudos, pues morimos antes.
El Conan vestit no existeix.
Bueno, gracias a esta ocasión es que empezamos el juego siendo exiliados y crucificados por cometer varios delitos. Los delitos, reta que... El juego te da a entender que pueden ser verdad o no que los cometieras y el juego te dice, bueno, tú hiciste estos delitos y te los generaron literalmente. A ver, no afectan en el juego, ¿eh? O sea, eso es... Para hacer la coña, joder, te pone por robar, por profanar cadáveres. O sea, cada vez que te creas un muñeco, te dice que las cosas. Eso es. La gente está que mientras tú estás crucificado en el desierto, en tierras extrañas, es Conan quien te rescata. Entonces, empezamos desnudos o con un taparrabos, aquí nos tocará ya, como digo, depende del nivel de desnudez que permita el servidor, nos tocará investigar estas nuevas tierras. Y es un poco diferente porque tenemos que sobrevivir. Estamos en un juego multijugador, pero esto que está muy de moda, que es de supervivencia, quiere decir que nos tocará cazar, recuperar recursos, construir una casa, porque claro, nuestro personaje come y bebe. Claro. Si tú no comes y bebes, ¿en qué tiempo te mueres de hambre o de sed? Incluso sí, por el clima
es más realista, ¿no? Diguéssim, amb la supervivencia del personaje.
Sí, de hecho es eso, la gracia está que eso, que nosotros estamos en una tierra y tenemos que recolectar piedras, madera, bueno, después cogiendo metales. La gracia está que tú, aparte que tienes que beber y comer un cierto tiempo, y claro, si comes carne cruda, pues te intoxicas, por ejemplo. Pero bueno, la gracia está que empiezas comiendo gusanos y lo que pillas por el camino y al final ya vas con un caballo, vas con arco, o sea... Claro, la gracia está esto, jugarlo con amigos, porque entonces, si juegas con amigos te puedes crear una base. Si pensamos en Minecraft, es algo parecido, que tú puedes crear lo que tú quieras, pues tú te construyes paredes, te construyes todo... Claro, la gracia está que tú juegas en servidor público o privado. Si juegas en público, la gracia está es que, claro, en cualquier momento te pueden detectar otro clan. Tú reta que con tus amigos o con quien quieras, pues crea un clan, ¿no? De que X personas y tienes una base. Es que en cualquier momento te puede venir otro clan a destruirte y a robarte todo lo que tengas. Y al revés, tú puedes ir a otra base, destruirla y cargarte todo lo que tengas y robarle todo, ¿no? Una cosa muy curiosa de este juego es que también incluso podemos capturar esclavos. Como la rueda aquella de la película de Susana, que era al principio de la primera película, que está ahí, pues metemos gente ahí. O sea, porque aparte hay enemigos en el juego, o sea, hay tribus rivales, o sea, podemos ir con una porra, los capturamos, los metemos en la rueda durante X tiempo y se vuelven nuestros esclavos. O sea, que para cocinar, para fabricar herramientas, o como guardaespaldas, nos podemos llevar a 3 o 4 esclavos como guardaespaldas, venga. Y pues como decías, tenemos el último juego de 2019, que es con un Conqueror, también de Funcom, se ve que esta gente se ha hecho con la licencia, solo para PC, y un juego realmente curioso, pues se aleja de la etapa primeriza del personaje, para centrarse en la última, cuando finalmente se convierte en rey. Si ya no es bárbaro, ya es Conan rey, por fin. Y es que esto sirve como excusa para presentarnos un juego de estrategia, y dices, ¿Conan estrategia? Sé que Funcom se ha cansado de matar, y dice, bueno, de matar, ¿eh? Hay que hacer otra cosa, ¿no?
Ya se ha venjat de tothom que s'havia de venjar, y apa, ¿no?
Sí, aquí diré que este caso es al revés, porque no es de todo un juego de estrategia que haces, conquistar al enemigo, ¿no? Aquí no, aquí lo es, tú, Guillermo, de este juego, que cada pantalla es igual, tú empiezas en una base y tienes que construir tu fortaleza para que no te ataquen. Reta que es, bueno, supongo que se quieren vengar de él, de Conan. Entonces tú ibas a Conan, que es el personaje especial, pero tienes una serie de unidades y claro, tienes que construirte las murallas, tienes que construir todo y aguantar X oleadas. Es un juego divertido, lo malo es que siempre es lo mismo. Siempre, tú empiezas en una base, construyes murallas, construyes todo y a resistir. Y así ir, hace que realmente te canses.
Muy
y
bien.
Fuera de los videojuegos, tenemos ya juegos de cartas, un juego de tablero con miniaturas y juegos de rol a patadas. Incluso hay una versión de Dungeons and Dragons que de Conan, pero digo, bueno, tenemos de todo.
Molt bé, doncs hem fet aquest repàs per als Conans en videojocs i a veure si després en surt algun de nou ara que volen reeditar. Moltes gràcies, Carlos Climent, per acostar-nos a aquest Més enllà del paper.
A vosaltres.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana, un programa on hem parlat una miqueta de tot, de negocis exitosos, de negocis que no ho són tant, de literatura, de videojocs. Tornem la setmana que ve, entre altres coses, entrevistant els editors de Males Herbes. No us ho perdeu, que vagi bé.